Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions, els requisits, els reptes i els beneficis de la inclusió social són alguns dels temes que s'han abordat a la primera jornada d'impacte social organitzada per Sant Cugat Empresarial amb la col·laboració de la Fundació Vina, Catalònia Fundació Creativa i l'Ajuntament de Sant Cugat. L'esdeveniment, que ha comptat amb més d'un centenar d'assistents i una desena de ponents, s'ha celebrat aquest dimecres al matí a SAD. Lluís Espín és directora de la Fundació Vina.
Pensem que és una jornada, una primera jornada d'impacte social en el que estem parlant de temes molt importants, de temes no de present sinó de futur, d'estratègia d'empresa i de com hem d'anar tots alineats perquè fer de la inclusió una realitat.
La trobada també ha comptat amb testimonis de primera mà relacionats amb la inclusió laboral i ha servit per posar en contacte empreses, entitats i administracions amb l'objectiu comú d'avançar cap a un món més just i sostenible. Avui és l'aniversari de Jordi Rovirosa, fa 67 anys i també és el seu darrer dia de feina. El periodista es jubila després de gairebé 50 anys de professió. L'any 77 aconseguia la seva primera feina al diari La Hoja del Lunes i l'any 85 va aprovar les oposicions de TV3, on ha treballat des de llavors. El Siglo és aquest divendres l'escenari de la Reina del Pop, un emotiu i enèrgic tribut al grup L'Oreja de Van Gogh. L'espectacle repassarà els grans èxits de la banda, tant de l'etapa de la vocalista Maya Montero com la de Leire Martínez. Acompanyada per 6 músics, la banda tribut reprodueix amb gran fidelitat l'essència sonora dels discos i concerts originals de L'Oreja de Van Gogh. Nostàlgia, ritme i emoció es donen cita a la Reina del Pop, que començarà a 11:15 de la nit. Les entrades tenen un preu de 19,80 euros i es poden adquirir al web del Siglo. El primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat afronta la fase d'ascens a plata, segona categoria estatal, des d'aquest divendres i fins diumenge a Còrdoba. L'anfitrió, el Còrdoba, el Gal d'Arcanari i el Zamora s'enfrontaran amb els santcugatencs i només el campió de grup pujarà de categoria. L'entrenador del Còrdoba, Jesús Escribano, el del Galdar, Adai Sánchez, i el del Zamora, Félix Mojón, han coincidit que aquest grup està marcat per la igualtat i que no hi ha cap favorit clar. Els tres entrenadors elogien el joc dels santcugatencs i el potencial ofensiu del conjunt d'Arit Salvador. I de moment això és tot. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
De la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimecres. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha retencions a la B30, lateral d'aquesta autopista AP7, entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, 4 quilòmetres de retencions en aquest tram. També l'autopista AP7, ens sabem per càmeres que es comença a registrar intensitat entre Santa Perpètua i Barberà, en sentit sud, Tarragona, 2 quilòmetres aquí, de circulació molt intensa també de la zona del Vallès, circulació en retencions de la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès, en sentit Barcelona. De moment, això és el més destacat. Molta precaució.
Gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui passa pel Connectats el terrassenc Sergi Castells, que de sempre ha tingut interès en la gestió i s'ha format en aquest àmbit. Treballa a la Universitat Autònoma de Barcelona i és un membre actiu de Minyons. Molt bona tarda, Sergi.
Molt bona tarda.
Saludem també un altre Sergi, el Sergi Estapé. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, ja veus que el bo abunda.
Com aprofites, eh? Ai, escolta, Sergi Castells, eh? Això de Castells et va que ni pintat, eh?
Sí, una mica. Vaig triar a entrar, però... Sí, he acabat aquí, ja, en aquest món.
Després parlarem, Sergi, del tema dels castells i de Minyons. Comencem per la teva faceta més professional, perquè tu, de fet, vas començar estudiant Comerç i Administració. Amb quina intenció? Què volies fer?
Mira, a la família, tant per part de pare, per part paterna com per part materna, han tingut botiga al centre de Terrassa tota la vida, ara ja no, però... La família materna tenia l'Edima i la paterna la Lionesa. I jo em vaig començar formant això amb la intenció de potser continuar el negoci familiar, tenir aquesta sortida. Aquesta va ser la primera intuïció, la primera idea.
Però què va passar? Perquè hi va haver algun canvi d'idea, no?
Sí, a veure, ja des de petit els temes de... O sigui, m'agradava més jocs d'ordinador, tot això, la gestió que el que és jugar. Per exemple, jocs de futbol, m'agradava més l'apartat de gestió que el que és jugar al partit en si, coses així.
Yeah.
I per això ja era des de petit. I bueno, vaig encarar-me primer en l'àmbit del comerç, perquè era el que em tocava familiarment. Mm. Després em vaig formar en temes d'administració, com administratiu, i posteriorment vaig entrar a la carrera de Ciència Política de l'Autònoma.
Ciència Política. Volies
fer... I gestió pública.
Sí, sí. I és amb el que... Bueno, ara, de fet, estàs a l'Autònoma, dèiem, no?
Sí, segueixo treballant. Vaig guanyar les oposicions per a un parell de... Fa 6 anys que hi treballo, i farà un parell de 3 anys que vaig treure unes oposicions de l'Autònoma.
I què fas?
Com a administratiu.
Uh-huh. No et volies dedicar a la política, tu?
La política sempre és un àmbit que m'ha cridat en el sentit de millorar les condicions de vida de la gent. Això és una cosa que sempre m'ha cridat, del servei públic en general. La política, sí, és un àmbit que m'agrada perquè és on es decideixen les coses, però no necessàriament donar la cara, sinó fent que les coses passin, al final. O sigui, m'agrada més fer que les coses passin que sortir la meva cara en si.
És a dir, que no necessàriament t'has de vincular a un partit polític X per poder fer política.
Bueno, jo, en el meu cas sí, però... O sigui, a mi m'agrada treballar al darrere sense el focus. No necessito ser el cap de cartell, per entendre'ns. No és una cosa que m'agradi.
Mm-hmm. Sergi, està bé.
Doncs no, li volia preguntar al Sergi Castells que per què t'agrada tot això de la gestió? Per què? Deies que jugaves a l'ordinador i t'agradava més la gestió. Per què? No sé, és una cosa que et ve de petit? No sé.
Sí, a l'entorn, o sigui, m'agrada més el que genera l'entorn de les coses que la cosa en si. O sigui, un partit de futbol... per el que són els 90 minuts, sí, m'agrada veure'l, però prefereixo entendre... O sigui, crec que tot l'entorn t'ajuda a entendre el que passa en els 90 minuts, per exemple. És un exemple així ràpid. I per això sempre m'ha agradat més l'entorn que l'acció en si.
Perquè, o sigui... Diríem que és més cap a una qüestió sociològica o no? O no té res a veure?
No necessàriament. No necessàriament sociològica, sinó de gestió, purament de gestió.
I per la calma de la política no t'hauria agradat dedicar-t'hi, no?
En el sentit de millorar les condicions materials de la gent, sí. O sigui, això és una cosa que m'agrada i que segueixo actiu. Però no necessàriament haig de ser jo la cara visible. O sigui, hi ha molta gent que treballa en els partits polítics sense posar-hi personalment la cara, sinó en el relat de les idees i en l'organització pura i dura. O sigui, en fer que la política funcioni.
Mm-hmm. Explicaves que estàs fent d'administratiu, havies estudiat, has fet aquest grau de Ciència Política i Gestió Pública, em sembla que també, no sé si l'has acabat, però estaves fent un màster també d'això.
Estic cursant el màster.
No sé si ambiciones fer aquest canvi, fer aquest pas d'administratiu a una cosa més de gestió pública.
Sí, absolutament, i per això aquesta formació. O sigui, l'objectiu és, a dia d'avui soc administratiu, és seguir opositant a dins la Universitat Autònoma d'entrada, però no em tanco mai cap porta a la resta del sector públic. Perquè crec, o sigui, des d'administratiu sí, és un servei públic, però o sigui, fas un servei públic, però al final no és... O sigui, la capacitat per incidir i per canviar és més petita, evidentment, des d'un administratiu que des de costos superiors.
Parlàvem del tema dels castells, dels minyons, que hem dit que ets un membre actiu, però també una mica més aviat la part de gestió que no pas pujar dalt, no?
Sí, correcte. Des de fa molts anys estic en tasques diverses dins l'equip de comunicació. He ocupat també la secretaria de la Junta i en altres equips, però rellevantment aquests dos han sigut. I sí, em trobo còmode. És que el concepte d'això, fent que les coses passin. No necessito fer-les jo, ser la cara visible o pujar, per entendre en els castells, sinó la satisfacció és, ara mateix estic a la plaça Vella, és acabar un castell aquí a la plaça Vella, i hòstia, ha anat bé, i hem fet grans castells gràcies, en part, a la meva feina, a la meva part i parcel·la de feina, més enllà de posar els ombros i de que pugin a sobre meu. Això em fa feliç.
Per tant, sí que hi has participat, ni que sigui fent pinya, no, Sergi?
Sí, des de fa molts anys que formo part de la colla, però és la colla té aquest doble component, o sigui, la dirigència, qui forma part de la directiva i de la tècnica, també està fent els castells, alhora. O sigui,
val.
Aquí pràcticament tothom, a no ser que tingui una condició mèdica o física que no li permeti, pràcticament tota la Junta està participant activament dels castells.
Uh-huh. I com hi vas entrar? Va ser un tema familiar, també?
No, mira, és una història curiosa. O sigui, jo anava a una guarderia, i amb per sota dels 3 anys, que allà eren de minyons, en aquella guarderia, jo des de petit, des d'aquella època, ja m'enfilava i deia que volia ser xaneta. Després, clar, evidentment, amb un, dos anys, no era l'edat encara per entrar, i més tard, quan arriba l'edat, amb 4, 5 anys, em mirava els castells i deia... I quan vaig tenir el moment d'entrar a fer castells, va fer... No em ve de gust que pugin els altres. I després ja, bueno, festa major, totes les diades de minyons, era plaça, però ja no va ser fins als 16 anys que realment no recordo què va ser, però vam comentar a casa amb la família, amb ma mare, i per què no entrem ara dins. I va ser un pas natural, perquè ja hi coneixia gent, i vam acabar dintre, i des dels 16 anys fins ara que tinc 33, a la colla.
I què té que enganxa? Perquè algunes vegades he entrevistat altres persones que estan ficades en aquest món casteller. Què té que enganxa?
Per mi els castells que enganxin tenen que cada setmana... el castell és una obra d'art, però una obra d'art efímer, que cada setmana és diferent. Té aquesta... aquest risc, al final, de que pot caure, i jo crec que aquest risc és el que enganxes. No sempre ho faràs igual. O sigui, segurament una obra de teatre tendirà a ser... Quan portes moltes repeticions, tendirà a ser tots dos molt homogènies. Però un castell no saps mai com et pot acabar, com et pot sortir cada setmana. Per molt que portis molt assajat i que el facis cada setmana. Crec que això li dona, i al final també és l'entorn, la importància de la gent i de sentir-te a part dalt d'una cosa més gran que tu, i que segurament et transcendirà en el temps.
Parlaves d'abans de futbol, ets bastant futbolero, tot i que parles de que t'agradava més la gestió o que t'hi fixes més, i ets molt culer, i també del Terrassa, no? Del Barça estàs gaudint, del Terrassa ha costat aquest any no ha sigut tan bo, no?
Correcte, sí. Amb el Barça jo tendeixo a intentar gaudir. No soc d'aquella gent que si no guanyen no els veu, però relativitzo bastant les derrotes. No sóc d'aquella gent que anirà a dormir sense sopar perquè no guanya el Barça, però m'agrada gaudir del futbol. I pel que fa al Terrassa, jo crec que això mateix, o sigui, crec que a les grades en general, del Barça sóc molt de veure a través de la tele. Al Terrassa intento ser cada 15 dies al camp, i és una cosa que sempre intento relativitzar. Ni quan guanyen són tan bons, ni quan perden són tan dolents. Mira, hi ha partits que sortiran millor, partits que sortiran pitjor, i això, intento relativitzar la meva relació amb el futbol en general. Però, bueno, és passió també, sí, és... Com en els castells, és una part de passió que és intrínseca de l'ésser humà, jo crec. Si no féssim activitats que ens portessin passió, no tindria massa sentit aquesta vida.
El Sergi em sembla que compleix tots els requisits d'un bon terrassenc. Estàs a Minyons, segueixes al Terrassa, però et falta una cosa que ens has de confirmar. T'agrada l'hoquei?
Sí, vaig jugar-hi fins als 16 anys, i de fet amb el Sergi jo el recordo des de a les grades del camp de l'Egara, ell fent cròniques per mitjans, i jo el recordo que amb mons pares me l'havien presentat alguna vegada.
És una cosa que
sempre que m'ho permet el calendari de castells, que és el que passa per davant els diumenges del migdia, però sempre que m'ho permet intento anar a veure el hoquei.
Uh-huh. Amb qui jugaves?
Amb l'Egara.
A Terrassa pots jugar amb uns quants equips, eh?
sí, evidentment.
Ja, amb l'Egara. I ara anava a dir, no serà el Sergi el primer que et va fer una entrevista?
Uf, podria ser. Ah? Ara en recordo una, i, hosti, no posaria el mal foc, però...
però podria ser.
No, ho dic perquè com que ja ha vist tants partits i porta tant de temps, que segurament ara és el moment en què es troba amb gent que li recordarà tu em vas fer la meva primera entrevista. Dic que no sigui el Sergi Castells un d'ells. Eh? Què
no
més?
Sé, no sé.
Sergi Estapé, vinga, que tu coneixes el Sergi una mica més. Què més ens pots explicar?
Bueno, el Sergi també és una persona que la cultura en general, tot i que hi ha algunes coses que li agraden més que altres, també és molt seguidor, no?
Sí, 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 és una cosa que sempre, tant la cultura, la que diríem professional, com la cultura popular, el que es coneix per cultura popular, són coses que m'agraden i que intento impulsar i que ja fa anys amb uns amics vam crear la Xamaia, vam impulsar el Jaume Maesso, sobretot, però hi ha molta gent més com el Xavo, per exemple, i això, vam impulsar la Xamaia per recuperar festes. La primera va ser la Revella de Sant Joan, que ja fa, doncs em sembla, des del 2017 que la fem ininterrompudament aquí a Terrassa, perquè realment s'havien perdut i hi ha hagut anys dels últims que l'única foguera que hi havia a la ciutat de Terrassa era la que fèiem nosaltres a la Revella, i per sort ara jo diria que alguna més hi estaven els últims anys, però costa que es mantinguin. I realment costa molt per les dificultats que posen les administracions moltes vegades. O sigui, el que costa muntar un acte. Els últims dies aquí a Terrassa l'associació de veïns de l'antic poble de Sant Pere s'ha encaixat en aquest sentit, per exemple. Crec que cal més facilitat per fer activitat al carrer, que al final el carrer no ha de ser un lloc de pas, sinó un lloc on hi passin coses, i qui ha de fer que passin coses segurament ha de ser també l'Ajuntament, però l'Ajuntament ha de ser un facilitador perquè passin coses que facin les entitats. I moltes vegades ens trobem que l'Ajuntament posa més pals a les rodes que facilitat. I bueno, això, intentem muntar festes populars. Per exemple, l'any passat una revella per la Castanyada vam muntar, i en això estem, en intentar que al carrer passin coses i que no es perdi el carrer, perquè és important que sigui alguna cosa més que un lloc de pas al carrer.
I una altra cosa que t'agrada també és sortir a córrer, si pot ser, a la natura també, no, Sergi?
Sí. Últimament corro més per ciutat que per natura, però és una cosa que intento fer bastant, com a mínim 3 o 4 vegades a la setmana, si no més, i bueno, és un moment de desconnectar de màquines, de desconnectar de mòbil i de xarxes socials i de sortir al carrer a fer esport i fer salut. Al final no hi ha cap objectiu gran darrere, però sí de mantenir la salut al final.
Bé, doncs avui hem conegut un terrassenc que podríem dir que de soca-rel, perquè, com dèiem abans, compleix molts dels requisits que defineixen un bon terrassenc. I res, hem compartit una estoneta de conversa. T'he de dir, Sergi, que la defensa de la cultura del carrer és una cosa que també defensem des d'aquí. Ens agrada molt que ens hagis recordat, doncs, el paper que pot tenir el fet de traslladar-se al carrer i fer coses, que no sigui només un lloc de pas, com estaves explicant. Sergi Castells, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta que has compartit avui al Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. Sergi Estapé, gràcies.
Moltes gràcies per l'estoneta.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.
tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passi el que hagi de passar, l'Hoquei Club Castellà ja ha fet història. Després de dos ascensos consecutius del primer equip masculí, debutant per primera vegada a Nacional Catalana, aquest mes de maig jugarà un play-off per pujar a l'Hoquei Lliga Plata. És la segona màxima competició estatal. El club ha despertat l'admiració en el món de l'hoquei i més tenint en compte que té un equip ple de jugadors de la base. Avui en parlem amb el president del club, Roger Benet. Molt bona tarda, Roger.
Bona tarda.
Crec que és el tercer any consecutiu que parlem a aquestes alçades de la temporada per comentar que us trobeu a punt de pujar de categoria. Les dues últimes vegades ha estat així. En aquest cas, que és el primer equip masculí debutant a la Nacional Catalana, era impensable de pronosticar que us trobaria un any més en aquesta situació semblant, oi?
Doncs sí, a nivell esportiu la veritat és que l'equip ha sobrecomplert les expectatives que ens havíem plantejat i, home, després d'una primera vegada en aquesta categoria, que no oblidem que és la primera categoria a Catalunya i és supercompetida. Ja a la final de la primera volta vam arribar a la Copa Generalitat, ara assolim els play-off i vaja, espectacular. I diu molt de jugadors, de l'staff i vaja, tenim una expectativa de mantenir-nos com aquests últims anys, però cada repte que té aquest equip l'afrontem amb ambició i toca gaudir, donar suport i per què no, doncs, somiar una mica, no?
I a què creus que es deu aquest bon paper, aquesta bona trajectòria que està tenint l'equip?
Doncs jo crec que el mèrit és dels que són a la pista i l'estat tècnic i l'àrea esportiva. Tenen molt compromís, molt esforç i sobretot una gran ambició.
Hi ha nervis per aquesta nova situació? Afronteu una altra opció per anar escalant en aquestes categories?
Hi ha nervis, però són aquells nervis bons. Perquè veníem com a nous a la categoria, per tant, per què no anem-hi, i si no haurà estat igualment un superèxit, però som nervis de papallones a l'estómac dels xulos.
Ja, ja. I escolta'm una cosa, tots els jugadors del primer equip, exceptuant un, són de la base de Castellà, 9 de 10. Això també parla molt bé de la feina que s'està fent en les categories inferiors, no?
Doncs sí, la veritat és que són gent majoritàriament de Castellà i fa que la defensa de l'escut sempre tingui un plus més, no? Vaja, no ens tanquem a incorporar jugadors, però sí que és veritat que ens agrada treballar amb la gent de la casa.
I a més m'imagino que també és un incentiu per als petits que venen per baix de veure que aquests mateixos jugadors que estan en el primer equip abans han passat, no? Els han precedit i potser és un mirall per ells.
És absolutament així, és l'exemple. És com ha de ser, els emmirallen, els tenen a la pista, els veuen als entrenaments, comparteixen, parlen amb ells, tenen ja una, com t'ho diria, una sinergia molt xula entre els petits i els grans, i les petites i les grans, i la veritat és que ajuda molt, perquè si el mirall va cap amunt, doncs sempre...
És perfecte.
És perfecte, exacte.
Parlaves de les papallones a l'estómac, d'aquests nervis que són dels bons. També estan en aquesta situació, els jugadors?
Bueno, els jugadors tenen il·lusió i ganes de competir. Jo crec que tenen moltes ganes de mostrar què poden fer, com poden mostrar el seu hockey en una lliga que és supercompetida i realment, doncs, com que sempre superen les nostres expectatives i superen qualsevol frontera que es posen, doncs jo crec que estan molt il·lusionats.
I m'imagino que l'afició il·lusionada i somiant en portar en volandes, no?, l'equip a la nova categoria, si és possible.
Home, sí, la veritat és que l'afició crec que portem eufòria permanent des de fa 3 anys que ja vam ascendir al segon, primera a Nacional, i ara està el playoff de Nacional, no? Per tant, l'afició jo crec que hi serà, l'afició apretarà i no els deixarem sols, però és que si et posa a mirar en perspectiva és que és molt bèstia el que han aconseguit aquests equips.
Ho és, i estem parlant d'un equip que treballa diríem que amb la seva pròpia matèria primera, que són els jugadors que aneu creant de la base, per tant el mèrit encara és més gran.
Oh, i tant.
L'Hockey Lliga Plata és una categoria, diríem que ja important, té fama de ser cara en respecte de les anteriors, no? Per a vosaltres, per als clubs. Jo no sé si ja has pensat en algun pla, tu i la teva junta, per intentar aconseguir aquest miracle de l'ascens, perquè això suposarà doncs, buscar clarons.
Doncs sí, i molts. Però vaja, sí, ja fa temps que estem treballant buscant patrocinadors importants que ens puguin acompanyar en aquest viatge una mica meteòric que estem fent, i des d'aquí animar les empreses de la zona que s'impliquin amb les entitats esportives i òbviament amb l'hoquei, perquè, home, si arribem a un hoquei plata amb una visibilitat nacional, necessitem d'aquesta sinergia entre empreses, entitats, que al final tothom hi guanyi, no? I puguin tenir una visibilitat important, i nosaltres doncs que ens ajudin a seguir aquest somni, no?, que estem fent des de l'Hockey Club Castellà. Mm-hmm. Però sí.
Roger, amb què et quedes de tot el que està vivint el club?
En què em quedo? Penso que el millor són les cares dels nens i les nenes. O sigui, el veure'ls com feliços i contents que estan jugant, animant, xocant la mà amb els seus i les seves referents. Bueno, penso que els que estem a la Junta ens hi vam posar per això, perquè teníem els nanos petits i els volíem veure contents, feliços, i per això ens hi vam posar, i la veritat és que és amb el que em quedo.
Mm-hmm. Hem parlat del mèrit de l'equip, del mèrit de la part tècnica, però és inevitable parlar també de l'esforç i de la feina que feu des de la junta directiva, no? Perquè hi ha molta feina aquí darrere.
Bastanta. A veure, aquí hi ha diverses parts. Una és la coordinació esportiva, té una idea clara del creixement del club i segueix amb el model que vam marcar com el que volíem, i això s'ha notat en el creixement dels últims anys en totes les categories de masculí i de femení, en què a poc a poc estem enfocant-nos més en la millora tècnica i competitiva dels equips, i cada vegada hem aconseguit doncs captar més talent a nivell d'entrenadors també, i això ajuda molt a millorar l'equip. I bàsicament des de la Junta el que volem és que la part esportiva tingui un ecosistema econòmic i per la part social que acompanyi en aquesta visió.
Perquè és un club que heu anat creixent. Fins fa no gaire no teníeu ni sènior femení, no?
Correcte, no? L'any passat va ser el primer any que vam fer el sènior femení, per tenir ja pràcticament tota la línia del femení complerta, i aquest any ens estan donant moltes alegries, ja estan pujant moltes jugadors del FEM 17, i l'evolució en el segon tram de la temporada ha sigut boníssima. I crec recordar que et vaig dir que els equips femenins donarien moltes alegries, no? En l'anterior entrevista que vam fer. Sí. Bueno, dir-te que també el FEM 17 ha assolit la Copa Catalana, que es disputa a Roda de Ter el primer cap de setmana de juny, i que allà hi serà, òbviament, tot el club. Que aquest cap de setmana el Benjamí ha estat als Campionats de Catalunya. Sí. I vas sumant petits èxits o grans èxits, i te n'adones que el camí és correcte, està bé.
I per què diries que és el més important perquè un club esportiu, tant se val, si és hoquei o de qualsevol altre esport, funcioni?
Bàsicament que tothom vagi a la una i que es pensi en equip, en club, més que en cadascú o en les necessitats individuals, i que els equips es comprometin amb les idees dels entrenadors, i òbviament, com sempre, es treballa esforç a cada entrenament, a cada partit, i van sorgint les coses.
Uh-huh. Estem a tocar ja del final de temporada, és a dir, l'esprint final per tancar el curs, però, clar, un cop es tanca una temporada, se n'obre una altra, i, per tant, esteu pensant ja en la campanya que ve perquè la canalla s'apunti a l'hoquei?
Doncs sí, la veritat és que ja, vaja, fa molt de temps que estem treballant, ja hem... volem animar els nens i nenes que d'I3 fins a I6 que vulguin venir a provar gratuïtament l'hoquei des d'allà, que cada dimarts de 6 a 7 i quart poden venir al pavelló Dani Pedrosa, els hi deixarem tot el material, podran provar un esport que és fantàstic i dir-los que no se'n penediran. I si més no, que ho provin, no hi perdran res. Així que s'animin.
Escolta, acabarem recordant, hem començat parlant del primer equip, del play-off per pujar a Hockey Lliga. Teniu confirmats horaris, dies i rival per aquest play-off?
Doncs encara falta una jornada que pot acabar d'alterar les posicions i això pot canviar el fet de que juguis a casa o fora. Sí que l'última de maig hi ha els primers partits i com que són play-off al millor de tres, doncs veurem com quedem a la classificació, si juguem a casa o fora, i després a partir d'aquí doncs sabrem exactament les dates definitives. I les comunicarem, òbviament, per les xarxes.
Molt bé. Doncs, Roger Benet, moltíssimes gràcies per passar novament pel Connectats. Nosaltres ens anem citant any a any, no?, per aquesta època. I afortunadament ho fem per parlar d'èxits, que no està pas malament.
Esperem que l'any que ve torni a passar.
Gràcies. Moltes gràcies, Carme. Gràcies, Roger. Bona tarda.
Adéu, gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Soc l'Adrià Tirado, tècnic de so de Ràdio Castellà, i avui m'agradaria recomanar una sèrie que està a Netflix, que es diu La Residència, i tracta d'un assassinat que passa a la Casa Blanca, a Washington. I és una sèrie que és de misteri, amb investigació policial i bastants tocs humorístics. Moltes gràcies.
Es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Aquest mes de juny, aquest pròxim mes de juny, torna una de les cites culturals més esperades de l'estiu a Valldoreix, el cicle de concerts a l'aire lliure de Can Montmany, que enguany arriba a la seva 11a edició. Un escenari privilegiat al cor del Parc Natural de Collserola, música de qualitat i nits d'estiu que conviden a gaudir de la cultura en un entorn únic. La nostra companya Alba Triador ha parlat d'aquesta proposta, ho ha fet amb Susana Lacasta, que és vocal de cultura de l'MD de Valldoreix, Manel Sardà, director de l'Escola de Música de Valldoreix, i David Vicente, tècnic de cultura de l'MD.
Susana, onzena edició ja,
sí,
d'aquest cicle de concerts. Què representa, no? Hi ha una proposta tan consolidada com aquesta, que ha superat la dècada de vida, per la vida cultural de Valldoreix.
Home, jo crec que és important, com dius tu, ja està més que consolidat això, agrair també la feina dels anteriors, i bueno, representa que Valldoreix, que és una vila molt culta, vull dir, on hi ha molta cultura a nivell musical, a nivell de, ara estem fent també el racó de l'escriptura a la biblioaccés, vull dir, representa que continuem obrint-nos cap a tot el que creiem que la ciutadania necessita, perquè la cultura al final, vull dir, ha d'estar al carrer, i això crec que és una manera d'estar al carrer, primer perquè obrim a tothom, no hi ha cap problema, poden venir de tot arreu, i en principi continuem, com he dit abans, obrint una mica tot el que és l'aspecte musical, que ens ha d'acompanyar sempre a tots.
Mm-hmm. Ara ho dèiem, enguany arribem a la 11a edició. Com creieu que ha evolucionat aquest cicle de concerts al llarg d'aquests anys? Perquè al final les iniciatives són vives, no?
Sí.
I van canviant i es van adaptant a les necessitats tècniques, les necessitats artístiques, a la música del moment i també als gustos, suposo, dels veïns i les veïnes de la vila.
Clar que sí. En principi, recordem que es feien abans el castell de Canals, vam fer un canvi perquè, i pensem que el Montmany de Masia, vull dir, és un lloc estupendo per poder fer aquests concerts. Ja fa un parell d'anys que vam canviar tot una mica l'estructura de lo que era físicament, de lo que era els concerts, i vam intentar donar-li un caire diferenciat una mica fins lo que s'havia fet fins ara. Jo crec que la primera vegada vam encertar, va ser el 2024. El 2023 nosaltres ja vam recollir la proposta del govern anterior, que era molt bona proposta també, però el 24 li vam donar una mica un caire diferent, convidant també entitats de la vila que pensem que tenen que tenir un espai perquè són importants, i és una manera d'agrair-los, com agraïm aquest any a l'Escola de Música tota la seva història, la seva excel·lència, i especialment tot el que signifiquen pel poble de Valldoreix.
Després en parlarem, de la proposta de l'Escola de Música, que més inaugura aquest cicle,
el cicle
d'aquest any.
Sí.
De fet, la programació d'enguany barreja clàssic, cabaret, fusió de gèneres, en definitiva. Com ho feu, la tria d'artistes i dels repertoris per cada concert? Com treballeu la programació? Veig que la Susana es mira amb el David, que treballeu estretament.
Sí, allà, clar, per mi he de dir que ja d'entrada ha estat tot un repte, perquè és el primer cicle com a tal que em toca organitzar, no?, conjuntament amb tot l'equip com a tècnic. I com comentava la Susana, és un cicle molt consolidat. Per tant, a partir d'aquí hem anat analitzant una mica quins són els perfils, quins són els públics que han vingut fins al moment, i també amb aquest afegit que comentava la Susana, de voler portar també una música també més moderna, més de jazz, més diferent, com és la proposta de Cabaret Songs, i al final és un programa que acaba sortint de tot allò que ens va arribant, totes les propostes que ens arriben per correu, per telèfon, per contactes,
les
intentem,
per tant,
Sí, intentem en la mesura del possible, perquè al final són moltes programacions al llarg de l'any les que treballem, però sí, intentem escoltar, i al final són propostes d'aquí, de la vora, de Barcelona, del propi d'aquí de Valldoreix, i bueno, ha sortit una mica de tot aquest treball, sí.
Què destacaríeu de l'espai de Camumany? Abans teníem el Castell de Canals, no? Com a escenari privilegiat, jo diria, d'aquests concerts. No sé si també implica reptes organitzar concerts a l'aire lliure, i d'altra banda també té avantatges, no? S'ha de trobar l'equilibri.
Com avantatges és el lloc, és ideal. Vull dir, fer escoltar la música en allà, vull dir, és amb les llums a tot el teu entorn, ja no només la Masia, sinó tot el que és Collserola al teu voltant, és especial. Jo crec que t'arriben les coses d'una altra manera. Respecte als tècnicament, això t'ho podrà dir més el David, perquè jo des de fora una mica, clar, jo em preocupo de totes les coses, gràcies a Déu tinc amb el David, que és un crac, i la veritat és que preocupa molt perquè és un lloc molt fosc, llavors tens que portar tota la il·luminació, pensa que com a Masia pràcticament no es pot utilitzar perquè no hi ha ús de la Masia, però sí els exteriors, i tot el que és un repte, tot el que és tècnic, amb les llums, a la sonoritat, tot això ho és. I bueno, no sé, jo crec que el David aquest tema t'ho pot explicar millor.
Sí, ja és molt més complex que no fer-ho en zones, ja el tema elèctric, per exemple, no? Que és lo típic que si necessitaràs per fer funcionar els equips, però bueno, té un afegit de complexitat. Després, gestionar tot el tema
tot
mobilitat,
el so, no?
Tot el so també, que per sort tampoc ens molesten anar allà a gaire res, de fet.
Clar,
intentarem nosaltres no molestar la natura,
hi ha molt de silenci,
no? Però sí. I després amb aquell cel que s'obrirà, amb l'horari, amb el concepte en si, bueno, sí, té els seus inconvenients, però molts d'avantatges, i clar, és el
tot
fet que el fa com a únic, no, aquest cicle, per l'entorn i per com està concebut.
A més, és el juny, ja són aquelles nits que agrada, no? Estar a la fresca, en un entorn com Camumany, d'anar a prop de la natura. Doncs és un privilegi, no?, poder-hi anar. Tenim el Manel aquí. Manel, quina implicació hi ha en guany de l'Escola de Música de Vall d'Oreja en aquest cicle de concerts?
Doncs en aquest cicle és la primera vegada que ho fem, és una implicació total, però bueno, no deixa de ser una conseqüència lògica del que és l'Escola de Música de Vall d'Oreja, no? Llavors, sempre hem estat disposats a participar d'aquesta vida cultural, no?, tan rica que té Vall d'Oreja, i a portar el nostre gra de sorra. Nosaltres, com a professors, fa 25 anys que fem un concert de professors cada any, per tant, no és una cosa nova per nosaltres, però sí que és nou participar en aquest entorn del cicle de concerts de Can Montmany, i des d'aquí vull agrair a la Susana, que ara fa, deu fer més o menys un any, em va citar, em va dir que si podríem fer-ho, em va convidar, i evidentment disposats a fer tot el que puguem per compartir una nit que sigui el més màgica possible també dintre d'aquell entorn, no?
Una nit màgica que a més serà la primera, no? Tenir, no sé si l'honor o el privilegi de fer aquesta inauguració del cicle. Com serà aquest concert inaugural? Què n'hem d'esperar, Manel?
Doncs mira, aquest concert l'hem pensat, pràcticament tocarem el 80% de professors de l'Escola de Música, la qual cosa així és un repte.
Quan sou?
En aquests moments, l'Escola de Música deu tenir uns 17-18 professors, serem uns 11-12 professors, potser 13, ja ho veurem, encara hem de perfilar una coseta, però hem de pensar que és un concert orquestral, sí? És una orquestra amb tots aquests professors, i el repertori que preparem és un repertori orquestral adaptat per aquesta formació, perquè evidentment no és una formació típica, clàssica, sinfònica o filarmònica d'una orquestra, i això doncs va, també té molt de valor, perquè aconseguir que tots aquests professors puguem tocar, que fem un repertori conjuntament i que a més ho fem amb un repertori adaptat, doncs va, també demostra una miqueta la implicació que té l'Escola de Música amb Vall d'Oreja, i això crec que és de destaca.
Ara que ens parles del repertori, quin serà el repertori que hi haurà en aquest concert? El cartell, que veiem les primeres pistes que es fa públic avui, veiem que serà clàssic, posa, i romàntic. No sé si ens pots donar més detalls.
Sí, hem intentat unificar una miqueta, que tinguis una miqueta de sentit el repertori que fem, no? O sigui, tampoc volíem barrejar molts estils, però bàsicament serà música clàssica, potser hi haurà algun toc que tampoc m'agradaria acabar de desvelar, perquè
una mica la intriga,
però trucarem des d'obres de Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, i alguna pinzellada més moderna, però sobretot mantenint aquesta idea de fer música en conjunt, de fer música a tots els professors, i el més important és que puguem accedir una vegada més a la ciutadania valldoreixenca i que tothom ens vingui a veure. Des d'aquí faig un reclam, evidentment, de que vinguin i que segur que s'ho passaran molt bé. Tota la gent que ha vingut a altres concerts de professors sempre ens surten molt, molt contents, i també és veure músics en actius de gran nivell que toquen junts, clar.
A nivell per a vosaltres, per als músics, que potser esteu avasats moltes vegades a fer concerts en espais on l'acústica i tot està molt preparat, sí, per tenir a l'escenari els músics i ser escoltat, actuar en un espai com Can Montmany, més enllà de la bellesa de l'entorn, sí, és un repte també? No sé si la interacció, sí, amb el, sí, públic... Sí. També és diferent, és, no?, que en una sala de concerts.
Totalment diferent, ja abans ja ho comentava el David, no?, també la part tècnica, no?, que ja vam veure aquesta opció, vam anar plegats també, dic, abans d'imaginar-me el repertori que tocaríem, dir, anem-hi, mirem bé i a veure com podem solucionar això. I clar, aquí caldrà realment, doncs, en el seu moment fer una molt bona prova de sol, la sonorització, i sí, és un repte més, i és un repte més que et provoca un cert neguiteig perquè no estàs tan acostumat a fer-ho, però pues el que diem, hi ha una sèrie de compensacions, no? Per un cantó tens aquesta part que serà més complicada, però per l'altre tens un entorn, no?, que et facilitarà també moltes, moltes coses.
Hem repassat més abastament aquest primer concert del cicle. Susana, David, no sé si ens voleu desgranar els altres tres concerts que podrem gaudir al cicle.
Bueno, la proposta del Cabaret Xons va ser una proposta del David, que quan me la va posar sobre la taula vaig dir, que xulos, o sigui, molt bé, és una cosa diferent, realment jo crec que això atraurà molt. I jo amb el Ramon el vaig escoltar l'any, l'estiu passat, el vaig escoltar en una petita església, en un poblet al costat de Pals, ara no recordo el nom, i la veritat és que em va al·lucinar, i vaig pensar, ha de venir al Montmany, perquè ja me l'imaginava, és el que diu el Manel, vull dir, imaginar-te les coses a vegades és molt fàcil, sí, però després és aterrar-ho és més complicat, però realment em va agradar molt la seva soltura, com es comportava, i sobretot quan tocava, va ser meravellós, i vaig pensar que també. I l'altra, si vols explicar tu, Bràvia.
Sí,
Bràtia, perdó.
I la tercera proposta és la de Bràtia, que és un quintet que el que fa és unir bàsicament el món sonor dels Balcans amb el jazz manouche, i que està liderada per l'Ivan Livanko, que és un músic, un contrabaixista consagrat, que, bueno, roda amb el Dani Nello a la Mambo Jambo, i que, bueno, potser és la proposta que... No, que desentona més, per dir-ho d'alguna forma, en aquest programa, però confiem en que pugui atreure també a públics diferents, i que el públic que ja ve de normal que també li pugui agradar, però que al final és una proposta amb molta qualitat artística i que es pot adaptar amb la sonoritat aquesta més acústica a un cicle com és el de Can Montmany.
Jo els vaig trobar molt interessants, la veritat és que trencaven molt amb... La veritat és que amb tot el que s'havia fet fins ara, vull dir, fins ara hem anat una mica trencant coses, però això era realment algo diferent.
Hi ha alguna sorpresa que tingueu preparada per aquesta edició? O ensenyim el programa?
No, ensenyim el programa. O sigui, després de cada una de les actuacions hi haurà una copeta de cava, jo et convido a venir quan vinguis, i després ja està molt bé el de la copeta de cava, perquè després tothom, vulguis o no, després de la intensitat que representa escoltar els mestres, després arribes en allà, trens la copa de cava, és com deixes anar molt, i la veritat és que si et poses a escoltar, perquè a mi el que m'agrada és escoltar el que diu la gent, perquè al final entre ells parlen amb, no amb més sinceritat, però de veritat parlen com amb més, s'obren més.
Fas la reflexió,
sí,
no?
Sí, i llavors escoltes i veus per on t'avan, el que agrada, el que no agrada, a veure si semblen el que jo he tret, la conclusió. Clar. Que jo he tret, i per mi és important. Llavors la copa acaba, per mi, a part de que serveix per socialitzar, que és molt important, també em serveix a mi per escoltar.
Perquè la gent no es pot perdre aquesta 11a edició del cicle.
No, jo els convido a tots que vinguin, de veritat, passaran bé.
Susana, Manel, David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per fer-nos aquesta aquesta presentació avui, que es presentava justament al programa d'aquesta 11a edició del cicle de concerts a Can Montmany. Segur que serà tot un èxit, perquè amb aquesta programació i aquell entorn hi ha poc marge d'error, diguéssim. Moltíssimes gràcies, que tingueu molt bon dia.
Moltes gràcies, gràcies a tu. Adéu.
Arribem al final d'aquest nou episodi del Connectats, el que correspon a aquest dimecres. Demà tornem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Ens hi tornareu a trobar aquí en el dial, si ens busqueu, el de les diferents emissores que formen part d'aquest Connectats. Gràcies a tots. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.